pendents d'aquest incendi que s'està produint a la barriada de la Vileta de Palma. Arribem a les 10 i 4 minuts. Més notícies a les 11.
Més informació a ib3notícies.com.
El dia, amb Marta Grau.
Són les 10 i 5 minuts, encetem aquesta segona hora de programa. Continuem aquí al dia a través de la ràdio, a través de la televisió i amb aquesta notícia de darrera hora que just avançaven els nostres companys dels serveis informatius a la ràdio. Recordem, en aquest moment s'està registrant un incendi a un habitatge a la barriada de Sa Vileta de Palma. Compartim algunes d'aquestes imatges que ja ens arriben a través de les xarxes socials. Els bombers són ara a la zona, estan intentant sufocar aquestes flames. Es tracta d'un edifici situat a la plaça de Tarent. És un edifici de més de 3 plantes. De moment tenim poca informació. Estem just parlant amb la policia local i hi ha fonts que apunten que podria haver persones atrapades a l'immoble. Ara s'està intentant fer feina de valent per atendre totes aquestes persones i rescatar-les. Els agents de moment estan regulant el trànsit a la zona, però no tenim més informació, únicament que és un incendi que està afectant un edifici de 3 plantes a la barriada de Sa Vileta de Palma. Compartim les imatges que descrivim per als espectadors del foc, un foc violent que afecta sobretot en aquesta planta de l'edifici ubicat al barri de la Vileta, la cèntrica plaça de Tarent. Tot d'una que tinguem més informació, així la facilitarem a oients i espectadors, ampliarem els detalls tot d'una al llarg d'aquest programa. En un dia en què no ajuda, sobretot perquè recordem, els darrers dies teníem un alt risc d'incendi, sobretot incendi al camp, continuem amb altíssimes temperatures, una jornada per davant de calor, igual que en els dies previs, però afegim una mica, en aquest cas, de pols en suspensió. Les màximes segueixen cada dia per damunt dels 35 graus, sobretot a Mallorca, a Eivissa. Aquestes són les dues illes més afectades, segons l'Agència Estatal de Meteorologia. Bon dia de nou, Xisco.
Bon dia, Marta. L'avís arriba després d'un episodi de calor intensa que ha deixat jornades sufocants i nits tropicals a Mallorca. Encara que l'AEMET preveu que l'entrada d'una massa d'aire atlàntica més freda per l'oest doni per finalitzada l'onada de calor dels darrers dies en gran part del país. Ara compartim la informació que descriurem pels oients d'aquestes anomalies tèrmiques, veiem aquests mapes, i també la previsió de cara al cap de setmana, on continuen les temperatures altes, però res a veure amb les del cap de setmana anterior. Ara, que també t'he de dir que a Bilbao, 44 graus, crec que ningú s'esperava precisament al nord d'Espanya que hagués aquestes temperatures. No s'esperava fins i tot en Papi, que és aquesta mascota del Guggenheim, que és aquest canet que hi ha just allà. Ara vos mostrarem unes imatges, una broma que han compartit per internet amb un vídeo que circula per xarxes i que s'està fent viral. En ell, precisament, veiem en Papi aquesta escultura floral de l'artista nord-americà Jeff Koons, que presideix l'entrada del Museu Guggenheim llançant-se desesperat en allò que seria el riu que ha ajudat abans Guggenheim per refrescar-se de la calorada que té aquest cas. I quan són les 10 i 8, és el moment que, connectant amb l'exterior, obrim aquestes finestres per mirar, per guaitar una micona que hi ha fora d'aquests estudis. Poden ja anar a la primera imatge. Si m'ho deis ones, estimats, perquè no ho he vist, i me pot a Bilbao supera els 44 graus, i no sé exactament...
Puig de Maria,
veiem que hi ha un bon sol. Aquesta estampa que tenim ara mateix fa temps d'estiu, calor intensa i pols en suspensió repartida arreu de les nostres illes. I, com sempre fem en aquesta hora, mos agrada fer un cafico, anem just a les profunditats de la mà mediterrània i peguem una ullada en aquesta càmera aquàtica que tenim al Toro, a Calvià, on ara per ara sembla que els peixos no seran temut, que, com en aquell anunci d'un refresc, que hi havia un home que sempre se llevava la camiseta, nosaltres a les 10:10 aproximadament és quan aprofitam per connectar i pegar una ullada a com està al fons de la mà. I ara mateix molt tranquil, Marta Grau, perquè per no veure, no veig més que dos o tres peixius en els fons d'aquesta peixera gegant, com és la mà mediterrània.
Avui tranquil·litat, fins i tot al fons de la mà, com tu bé dius, tot i que és començar a parlar, i sembla que ens escolten, perquè sempre s'atraquen els peixos a les càmeres. Jornada de moltíssima calor, com explicàvem, i així continuarà els propers dies, tot i que no poden parlar d'onada de calor. Ara ja aquesta onada de calor posa punt i final i el manco dona una petita treva. Recordem que just obríem aquesta segona hora de programa fent referència a l'incendi ocorregut a la Vileta. Just els meus companys de producció acaben de parlar amb el cap de bombers i ens expliquen que, tot i la magnitud de les imatges, no hi ha ferits de gravetat. Recordem que ara mateix els bombers són a la zona que estan intentant apagar les flames a l'edifici, compartint de nou les imatges, situat a la cèntrica plaça de Tarent. És un edifici de més de 3 plantes, però segons el cap de bombers, just com explicaven, acaben de parlar els companys amb ells, amb els cossos i forces de seguretat, i expliquen que de moment no hi ha ferits de gravetat. Tot i així, anirem ampliant aquesta informació a mesura que avanci el programa. No sé, companys, si me podeu confirmar, perquè avui és veritat que tenim moltíssimes notícies de darrera hora. No tenim, de moment, veneçolans residents a les Balears, però tot d'una els podrem saludar per explicar tot el que està passant a Veneçuela després d'aquests 2 terratrèmols que han sacsejat el país, de més de 7 a l'escala Richter, 7,2, 7,5, i recordem que les xifres de morts, de víctimes, podrien ser molt altes. Segons l'Institut Geològic dels Estats Units, apunten una xifra entre 10.000 i 100.000. O sigui que tot d'una que tinguem testimonis, perquè recordem també que les connexions amb el país estan sent molt, molt difícils, tot d'una que tinguem testimonis, així ho traslladarem a oients i espectadors. En un dia en què també tenim coses més bones de dur, no? Com és parlar de les vacances, tot i que a vegades les... Perdoneu-me, sí que podem confirmar que tenim testimonis. Tot d'una parlarem de vacances i saludarem el nostre missè perquè Clescom toca, però... Abans, si me permeteu, sí que podem contar testimonis, residents veneçolans, residents aquí, a les Balears. Xisco.
Així és, estat d'emergència tot Veneçuela, després que 2 terratrèmols, com comentàvem, hagin sacsejat el país aquesta matinada. Els sismes s'han registrat a les 6 del capvespre, hora local. El primer va assolir una magnitud de 7,2 i ha tingut epicentres a quilòmetres de la capital, Caracas. El segon, que es va repetir, la magnitud va ser de 7,5 i ha anat seguint amb més d'una vintena de rèplica i ha obligat a activar els avisos de tsunami en diversos països veïns d'Amèrica del Sud. En una compareixença davant la Nació, de fet, abans ho escoltava, la presidenta en funcions, Delcy Rodríguez, ha confirmat que hi ha víctimes mortals. Tot i així, a hores d'ara, des de Veneçuela, en dades oficials veneçolanes, no es pot fer balanç oficial dels morts ni de ferits, tot i que els Estats Units, el servei geològic d'aquest país, ha projectat entre 10.000 i 100.000 els morts que hi podria haver per mort d'aquest terratrèmol. Sobre el terreny, els equips d'emergència fan feina enmig de danys materials considerables amb edificis que s'han esfondrat i estructures col·lapsades. Les autoritats han suspès les classes de manera indefinida i també han aturat tota la xarxa ferroviària i de metro per facilitar les tasques de rescat. No així l'activitat als aeroports, ara mos ho contarà el nostre testimoni, perquè encara els aeroports mitjo funcionen. En volem parlar precisament en Mavic Bush. Ella és una veneçolana resident a Palma. Mavic, molt bon dia, com estàs? Com estàs?
Muy bien, buenos días, ¿cómo estás?
Encantados de saludarte. Cuando supiste la noticia, ¿fue fácil contactar con tus familiares? Porque nos consta que has podido hablar con tu gente allí en Veneçuela y al menos tienes un poco de tranquilidad.
Pues sí, bueno, por un lado sí, pero por otro no, porque sigue habiendo una situación bastante delicada con sismos que se repiten, temblores que no cesan. La verdad, yo en la madrugada yo no he dormido nada, porque fue muy difícil realmente contactar con ellos y no había comunicaciones hasta cierto punto. Luego, mira, imágenes que envían amigos de diferentes partes de Veneçuela, donde se siente que más que todo el estado de Lara, Carabobo, el litoral, Caracas ha sido la más afectada, el aeropuerto estaba devastado, o sea, bueno, y la alerta de tsunami aparentemente pues no... ha bajado esa posibilidad, sin embargo sigue ahí latente el hecho de que se repiten los temblores y la y la ¿cómo se llama? La amenaza sísmica para repetidas sesiones de terremoto. Es horroroso. Un 7.5 no es nada bonito, creo yo, para nadie vivir. Por suerte, mi familia está bien y nada, pero están muy asustados. Hay niños pequeños. ¿Qué te puedo decir?
Això t'ho volia demanar precisament, Mavi, que t'han explicat sobre aquestes hores posteriors en els sismes, en aquests terratrèmols, la gent que tens a Venezuela, que t'han contat i com està la situació que les ha tocado vivir precisament a los que estaven allí en tu país.
Pues directamente mis amigos, yo de la zona de Zulia, ahí no se sintió tan fuerte como se sintió en la parte norte. La gente que está en Guárico y en Barinas, sí, tengo amigos ahí, y han dicho que eso ha sido fuerte, fuerte, que han sentido como... Es una sensación que, como para explicarla de verdad, o sea, hay videos también de gente que está viendo como todo tiembla, cae. ¿Qué te puedo decir? O sea,
De hecho, Mavi, la verdad es que estamos compartiendo imágenes con nuestros espectadores que seguro nuestros oyentes podrán ver en todos los medios de comunicación y son devastadoras. Tú decías que afortunadamente has podido contactar con tus seres queridos, sí. Pero sois bastantes los venezolanos residentes en las Baleares. No sé si conoces a gente que también estaría intentando contactar con sus familiares ahora, si lo ha conseguido,
muchos.
Si no, cuéntanos qué es lo que te ha llegado.
Muchos. Pues de los que están aquí en Baleares, la mayoría están como yo, pues no hemos dormido, pendientes, nerviosos, qué viene después. Han podido algunos contactar, otros no han podido contactar y todavía están con mucha ansiedad porque, claro, imagínate esa situación de sentir que tus seres queridos no sabes qué ha pasado, dónde están, en medio de una cosa tan devastadora como esa.
Venezuela, además, no es la primera vez. Mavic, tú eres joven, pero seguro que tus padres, tus abuelos probablemente te hablarán del terremoto de los años 60, del 67, que
sí.
Destruyó Caracas. O sea, es una población que, desgraciadamente, está acostumbrada a los terremotos. No sé si vosotros habéis vivido con ello, habéis crecido con ello.
Mira, yo te puedo decir que sí. Todos me han contado sobre lo horrible que fue eso. Y fue una época de mucha reconstrucción, sobre todo Caracas. Quedó destruida en ese año con ese terremoto. Fue uno de los más fuertes que hubo y ya se tendaba siempre de que, como es una zona rocosa, o sea, es una zona montañosa, las capas tectónicas que pasan por ahí son como el primer lugar donde siempre ocurre el impacto, pero se extiende, por supuesto. Tú conocerás que la geografía en Venezuela es bastante antigua, cosas como el Monte Roraima, todo esto, tal, son capas tectónicas viejas y hay fallas también que pasan muy importantes, sobre todo por Caracas.
Y otra cosa te quería preguntar, que yo creo que eso es importante, ya que las conexiones están fallando, como es lógico, es muy difícil conectar con el país. No sé si tenéis alguna red, si se está comunicando la gente, no sé si a través de redes sociales aquí en España, para facilitar información desde Venezuela. No sé si os ha llegado algo, si desde la embajada se está también facilitando información ahora mismo. ¿Cómo está este tema?
Bueno, la comunidad venezolana, tenemos algunos grupos en Facebook. Pero cada quien, o sea, es como te digo, son pequeñas comunidades con subcomunidades, pero los que estamos aquí en contacto constantemente, pues intercambiamos información, nos damos comunicación. Mira, a mí me dijeron en tal parte que pasó esto, y así vamos, ¿no? No tengo mucha información de redes principales o comunes donde todo el mundo se pueda conectar, ¿no? No te puedo dar mucha información de eso.
Mavic, simplemente nos queda desearte muchísimas fuerzas, mucho ánimo a toda la comunidad venezolana residente aquí en las Baleares, que podáis enseguida contactar con vuestros seres queridos, familiares, amigos. Mucho ánimo de parte de todo el equipo y muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a ti y gracias por estar pendiente y por tener esta solidaridad. Como te dije, en una oportunidad, la geografía es completa del mundo, de la bola del mundo, como quien dice. Y lo que pasa en un lado afecta al otro siempre, aunque uno cree que no, pero sí, somos todos uno.
És així. I des d'aquí, de fet, seguirem ben pendents de tot el que està passant a Venezuela. Mavic, moltíssimes gràcies de nuevo.
Gràcies a ti.
Igualment. De fet, continuarem pendents. A partir de les 11 poden confirmar que parlarem amb Lucía Lozano. Ella és sismòloga de la Xarxa Sísmica Nacional. Recordem també que el ministre d'Exteriors ha dit que de moment no hi ha espanyols entre les víctimes, tot i que també apuntava, perquè com és lògic, entre una xifra tan alta, que és molt, molt pres, no?, per poder fer aquesta afirmació. Així que, com dèiem, al llarg d'aquest programa continuarem pendents d'aquesta notícia, d'aquesta tràgica notícia, la veritat, ens quedem sense paraules. Però, afortunadament, tenim també alguns temes, no?, més bons de dur, informació, com sempre, aquí, vital, sobretot per tota la gent que ara estigui organitzant les seves vacances, el merescut descans. És vera que vacances és sinònim, no?, de descans, però també hi ha és una època que apareixen dubtes, sobretot dubtes laborals, sobre aquesta qüestió en concret.
Me fui de vacaciones con mucha cerveza y canciones, un shot por la buena amistad y por las bendiciones. Y si el día se pone feo,
bravo.
Quant de dies ens corresponen realment de vacances? Qui decideix quan les poden fer? Què passa si ens posem malalts durant les vacances? I és suficient una conversa als passadissos, en el nostre cap, o convé tenir aquestes vacances certificades per escrit? Per esclarir tots aquests dubtes i molt d'altres, ens acompanya una llegenda de l'advocacia, com és en Pere Quecles, que ja tenim aquí. Don Pere, com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia.
És que t'enyoràvem. Has estat una sèrie de dies de baixa, sí. I Balears i nosaltres volíem tornar-te a tenir aquí de vora nosaltres per parlar precisament d'un tema que ens interessa molt, que era aquest de les vacances. Ara que molta gent prepara les vacances d'estiu, tots hi tenim dret o hi ha d'haver un temps mínim de feina per poder gaudir-ne?
Bé, tothom té dret de les vacances perquè se van, el que es diu, devengant, és a dir, se van creant més a més. És a dir, jo, per exemple, si tenc un contracte fixo discontinu, que és molt habitual, si bé ja han desaparegut, però bueno, són fixos discontinus, que fan feina, o fan feina una temporada, tenen dret a les seves vacances, jo els vaig generant més a més, i els he pogut disfrutar amb acord. És a dir, m'he de posar d'acord amb el meu empresari i hem d'arribar a un consens per poder disfrutar aquestes vacances.
Acord és la paraula clau, perquè abans hi havia una llegenda urbana que deia que el treballador pot triar 15 dies quan les vol fer i que la gent que t'ha contractat pot triar els altres 15 dies, i així, més o manco, queda equitatiu. Però això no és cert. No, és a dir, que hi ha d'haver d'acord durant totes les vacances que agafis en el teu període laboral.
Sí, això és vera que era una llegenda urbana i la gent deia que l'Organització Internacional del Treball ho havia fixat així, no és vera. És a dir, les vacances són un dret del treballador, és així, però clar, no podem gaudir de les nostres vacances si feim una destrossa, diguem-ho així, en el sistema productiu de l'empresa. S'han de posar d'acord amb l'empresa per veure en quin moment és més adequat que puguem tenir vacances. Què passa? Que hi va bon temps, que, per exemple, en els fitxos discontinus, que són aquests de temporada, de l'estiu, els empresaris el que feien era esperaven en el final dels seus contractes i el que feien era liquidar les vacances, no els donaven vacances. D'un temps cap aquí s'ha dit que això no és possible, que els treballadors fixos discontinus han de poder gaudir de les seves vacances, i han de disfrutar del seu temps, i que, per tant, això que feien els empresaris no era acord a la normativa, i, per tant, les vacances s'han de disfrutar. Quan se paguen ja és un cas molt, molt, molt extrem.
O perquè dus dies acumulats, d'anys enrere, no, que ja dius, mira, això no és viable, que ara t'agafis dos mesos seguits, no? I per això s'arriben aquests acords per l'ESPAC i així.
No sé si vos recordeu d'aquesta senyora britànica...
Exactament.
Que va
cobrar... Quant de dies havia... Anys, no?
Sí, no sé si eren de bé 10 o 12 anys, no sé, una animalada, i va cobrar un capital. Això aquí no seria possible, ja vos ho dic.
Clar, parlam de cada acord entre treballador i empresa, i també, sobretot, perquè no pots agafar-te les vacances si tu fas feina una guingueta d'aquestes de platja, que tu diguis, no, és que jo m'agradaria, tot i que estic contratat per els mesos d'estiu, m'agradaria fer vacances de dia 15 a dia 30 d'agost, perquè vull anar de viatge no sé on. Això és allò que intenta impedir això que dius, lo de l'acord. Però si no hi hagués acord entre treballador i empresari, en el final qui decideix? Perquè jo, per exemple, tu m'has contractat per allò que vulguis a la teva oficina. Jo t'he dit, Pere, vull ser vacances de dia 10 de juliol a dia 25. I tu em dius, no, Xisco, perquè justament és quan jo trec IRPFs, nòmines i tal, i aquest dies no te'n pots anar. Jo dic, però jo me'n vull anar. I tu em dius, no, qui acabarà decidint? Qui tindrà raó de tots dos?
El primer que s'ha de pensar i s'ha de tenir en compte és que per disfrutar de les vacances les has de demanar com a mínim en 2 mesos d'antelació.
Molt bé, ja anem a omplir el checklist... perquè no vos les puguin negar.
El que no pots fer és... La setmana que ve he d'agafar vacances. Això, clar, en principi, no és possible. Què passa? Que organitzar-te en 2 mesos és una cosa relativament fàcil, però és que, a més, hem de tenir en compte que les empreses han d'establir el seu calendari vacacional. Per exemple, el conveni col·lectiu d'hostaleria estableix que entre el mes d'octubre i de desembre les empreses han de tenir confeccionat el seu calendari vacacional dels treballadors que tenen. Què passa? Que si jo m'incorporo més en band, m'han d'introduir dins aquest sistema i també m'han de fer una organització vacacional igual que la resta de treballadors. Clar, tu has de demanar en 2 mesos. Què passa? L'empresa t'ha de contestar. Hi ha moltes empreses que tenen tanta feina que no contesten. I el que fem nosaltres és posar... tenim una estratègia que funciona a vegades i a vegades no. En una carta posàvem, si no me diu res en 15 dies, entenc que els demà demanes. Clar, què passa? Que si poses això, la gent s'espavila i t'envien una contestació i te diuen una resposta i te diuen, mira, no pot ser, perquè s'organitza l'empresa, perquè no puc, perquè és un moment productiu, etcètera, etcètera. Què has de fer? Però una demanda en el jutjat, com sempre. Ha de sortir l'abogat per aquí al mig i te n'has d'anar en el jutjat. I el jutjat
no d'ús habitual que qualcú que està contractat fent una empresa per gestionar unes vacances vagin al jutjat.
Sí, és habitual.
És habitual?
Sí, t'ho puc dir. A més, és un procediment, procediment preferent, és un procediment ràpid, sempre que, de tenir en compte que la rapidesa dins del sistema judicial és el que és, no preocupa de jutges i de gent que fa feina en el jutjat, sinó per aquest sistema que tenim. I sí, hi ha molta gent que van a jutjar per determinar aquestes vacances. El que passa que, clar, si jo els avui...
És un tema sagrat. Sí. Per favor.
Sí que també ha hagut, en aquest sentit, per part d'algun d'empresaris, hi ha hagut abús i si sabien que l'endemà, per allò que sigui, no hi havia de gent o el que fos, l'endemà hagués fet vacances. Això no se pot perquè, com deia en Pere, hi ha d'haver 2 mesos d'avançament en s'avís de quin dies... tant per part de l'empresari com per part del treballador.
Clar, si a mi me convé, si l'empresari em diu, escolta, te va bé que faré una setmana de vacances la setmana que ve? Ja està. Jo sempre recomano firmar un paper.
Aquí anam, paper, sempre.
Sempre.
Soralitat, com cantaven Núria Fergó, las palabritas se las lleva el viento.
Correcte. És a dir, un correu electrònic, un WhatsApp, com deia aquell, una servilleta de la cafeteria, el que sigui, és igual. Has rebut testaments damunt una servilleta d'una cafeteria?
Sí, no.
És a dir que...
I de fet són vàlids, no?
De fet, el document... el poeta valencià, Vicent Andrés Estellers, va començar amb molts dels seus poemes a torqueboques o estovaes de restaurants perquè l'inspiració arriba quan arriba i les ganes de vacances... també arriben quan arriben, és a dir, si justament ets allà fent un menú i dius, perdona, te sap greu signar-me les vacances, ja està.
En aquests moments, perquè el cal quan t'ha corregut ja és un problema. Jo te vaig dir, tu m'ho vares dir. Però és així, jo sempre, en mallorquí també tenim una dita, canten papers i menten barbes, és a dir, és necessari. Tot s'ha de fer per escrit. Perquè si te n'has d'anar a un jutjat, has de convèncer un tercer que jo li vaig dir i tu m'ho vares dir i els fets, és una història. No costa res. Jo... Pere Quegles, he demanat les vacances i tu, en Toni, el que sigui, els demà donades. Punt, ja està, no passa res. I no només per treballador, per l'empresa. Perquè tots sabem que les empreses ara estan en l'espasa damunt, perquè quan el treballador no gaudia de les vacances durant un any, estaven finiquitades, els havies perdudes. La jurisprudència del TJUE, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, ens diu que això de cap de les maneres.
Ara t'ho volia demanar. Les vacances no caduquen, no són un iogurt. Per tant, això de durant el mes de gener-febrer de liquidar lo del 2025 perquè si no se perd...
O els vaig comptar malament en anys enrere i m'he donat compte que ho havia fet o no comptava el laboral amb natural i m'he fet un... això passa.
Tant el laboral i el natural són terrorífics.
Això jo ho vaig descobrir, no te creguis que fa tant, la diferència.
Però, moment, anem per passes. Les vacances no caduquen.
Però això t'ho deia, que si tens acumulat...
Es disfrutar de les vacances no caduquen. És a dir, per exemple, hi ha convenis col·lectius que estableixen un determinat dia, hostaleria. Diran que és, entre comates, el més generós, 35 dies naturals. Bé? Perfecte. Què passa? Que la jurisprudència d'este juicio, com us diu, és que si l'empresari no ha tingut una actitud proactiva en els treballadors, escolta, has d'agafar vacances, com et diria que agafes les vacances, no, perquè jo tinc molta feina i tal, bé, els agafaré l'any que ve. Això se pot documentar? escolta, enguany no he disfrutat les vacances, l'any que ve els disfrutaré. Però l'empresari tenia una actitud proactiva. Aquests empresaris que diuen no m'ha demanat les vacances enguany, passarà el mes de gener, el mes de febrer i ja els ha perdudes. No succeeix això. És a dir, ha de tenir, la jurisprudència mos diu que ha de tenir una actitud proactiva. Li has d'enviar un correu al teu treballador i li has de dir, escolta, quan disfrutaràs les vacances? M'ho has de dir, perquè mos ho hem d'organitzar. I saps què passa? Que empreses petites, organitzar un calendari vacacional, és que això és un doi com una catedral. Si tens tres treballadors, per què he de fer un calendari vacacional? La gent ve i te demana les vacances i normalment no hi sol haver problema. Clar, però què passa? Que quan hi ha un problema, el problema és greu, perquè disfrutar de la família, hi ha molta gent que te diu, és que jo, mos ho hem trobat moltíssimes vegades, el que dèiem des verbal, vaig xerrant tu, sóc cap, i me pares dir que me podria agafar vacances aquesta quinzena. Jo m'he tret un bitllet, me n'he d'anar a la família, i ara me dius que no. Clar, com ho proves? Com ho acredites, això?
Per això, recapitulant, tot per paper,
sempre.
Si pot ser signat, de fet, algunes empreses ja tenen un, sí, un document, no?
I llavors, que abans que em per de si Marta, la diferència entre el laboral i natural, que això també és un problema. Clar, si vas per dies naturals, perquè si gent ho entengui, comença a comptar a partir del primer dia que t'agafes vacances.
Correcte,
per tant, si tu t'agafes un divendres, te compta divendres, dissabte i diumenge. En canvi, si són dies laborables, només te compten els dies que fas feina. Si te n'anessis un divendres, només te comptaria aquell divendres.
Sí, la regla, perquè si hi ha més abans que la tinguin dins cap, són 30 dies naturals, 22 laborables.
Perfecte.
Això sols la regla.
Això vos ho graveu a foc. I recordeu,
sí, però
si heu de...
has de triar a començament d'any si vas per naturals o vas per, o vas per laborables.
Normalment el conveni col·lectiu t'ho assenyala.
Clar, ja el mateix conveni t'especifica quina és,
correcte,
la teva regulació.
De fet, nosaltres ara tenim una discussió, un contrari, entre laborables i naturals.
I ho dèiem, i és normal que se generin discussions, saps per què? Perquè les vacances són sagrades i tothom les necessita, sobretot després de... Que se nota que necessito vacances.
Se nota que ahir vàrem arreglar el nostre calendari, estimada. I que ho dus fresc.
D'enguany o de
l'any? No, d'enguany. No, ho dic perquè ha dit sagrades, perquè ella ja ens està caronant en sos ditets de pianista, de la Marta Garau, ella ja veu que les vacances
ja
arriben.
I ja t'advertes que alerta en els whatsapps mentre estàs de vacances, alerta en els correus mentre estàs de vacances.
Totalment.
Vacances són vacances.
Vacances per tothom, a relaxar-se en aquest temps tan merescut de vacances, que també les puguis gaudir. Pere Kecles.
Farem el que podrem.
Clar que sí.
El que podrem.
Que els autònoms també. És veritat que és una etapa difícil a vegades agafar-se vacances, però tu també, eh?
Sí, tothom mos diu que ho tenim més fàcil, però no,
no
és cert.
No és vera. Moltíssimes gràcies. Valtros. I molt contenta de trobar-te de
jo
nou.
Més. Jo més.
Que bé. 10:31, una petita pausa per publicitat, tornant-te a donar.
Ya subí el ancla y abrí la vela. Puedo ver el paraíso llegando a Isabela. Un mango de Mayagüez después pa' la palguera. Puerto Rico se ve lindo hasta en Google Maps. Y le quiero dar la vuelta con Sensei con Gaps. Lo que traigo es vibra linda, no quiero frontear. Pa' la baby yo después saco un disco de trap. No me busques que no me vas a encontrar. No me vas a encontrar, no, no. Me fui de vacaciones.
I de tres ràdios, humor. Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
Ja som aquí, ja hem arribat.
Com anem, com esteu? Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
És el moment de posar els punts sobre les is.
De fluència.
El paraigo en sabates.
És que a mi m'agrada molt fer el botat de muntes bestial. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
Idò, què fem? Recomanam.
Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Això ho ha fet un professional.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha xixut. Però nosaltres, això és en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. El dia. Amb Marta Garau i IB3 Ràdio.
A veure, qui no s'ha desesperat mai intentant contactar amb un servei d'atenció al client? Això és, jo crec, una resposta per unanimitat. Trucades eternes, música d'espera, contestadors automàtics i, sobretot, aquesta sensació que necessitem parlar amb persones reals. A vegades és vera que és missió impossible. Jo he arribat a dir, quiero hablar con un humano en el mateix, perquè és que acaben en la teva paciència, Xisco.
Perquè tu ets molt humana. Marta Grau, i necessites aquest... Coneixer Noa.
Soy humana.
Exacte, exacte. Tu coneixer Noa. Que, per cert, avui fas anys, Noa. Molt d'anys,
Noa.
51 anys.
Mira.
I meravellosa.
No ho sembla. Sí,
però bé, com dèiem, això que tu comentaves podria començar a canviar. Una nova llei obligarà les empreses que presten serveis essencials a respondre la majoria de les telefonades en un màxim de 3 minuts i a facilitar que els usuaris puguin parlar amb un agent humà sense haver de passar per un laberint de menús automàtics, com de vegades m'ho ha passat.
També vol acabar amb les pràctiques habituals, com per exemple són les derivacions constants entre departaments que diuen te passa amb un altre i així s'eternitza, o les trucades que es tallen després d'una llarga espera sense cap solució. Aquesta part és la que més ràbia me fa.
A mi també, perquè si te tenen esperant però el manco te resolen...
Sí, però és que s'atea.
S'atea quan t'han de donar, sí, quan t'han de donar resposta. A més, aquesta nova llei posa el focus en les persones majors i en aquells usuaris que tenen més dificultats per les gestions digitals, amb l'objectiu que ningú quedi exclòs de l'atenció al client. I en parlam amb Enrique García, ell és el portaveu de l'Organització de Consumidors i Usuaris, LOCU. Enrique, bon dia, com estàs?
Bon dia, què tal, com estàs?
Content de parlar amb tu, perquè sempre vol dir que anem augmentant els drets com a consumidors, parlant d'aquesta nova llei. Quina valoració fa LOCU d'aquesta nova llei d'atenció al client?
Bueno, la valoració que hacemos es positiva. A ver, no es la ley perfecta que nosotros hubiéramos querido desde hoy. Seguramente iría bastante más. Pero hay que decir que llevamos esperando 14 años que se aprobara esta norma. Que hay que decirlo bien rápido, 14 años. Porque esa situación que habéis descrito es de hace mucho tiempo, no es de ahora solo. Y ha provocado que, en este caso, pues, el legislador tenga que intervenir para intentar arreglar una situación que está fuera de sentido. Es decir, lo lógico es que una empresa atienda a sus clientes y también que podamos ejercer un derecho básico de los consumidores, que es el de una reclamación eficaz. Bueno, pues todo esto ahora mismo es prácticamente imposible. Y la entrada de la ley, pues seguro que no es la perfecta, pero va a mejorar notablemente las circunstancias en las que se presta ahora, que básicamente están reguladas por el artículo 21 de la ley general, ¿no? Y el problema es que todo eso que habéis descrito es verdad, y la ley, primero, va a intentar garantizar que la mayoría de las llamadas atiendan en 3 minutos.
I Enrique, això és realista en 3 minuts, perquè a vegades te posa 7 minuts d'espera, 8 minuts d'espera. Tu creus que és realista, que se podrà aconseguir?
Sí, jo crec que sí, perquè sí. Veràs, la ley obliga que el 95% de las llamadas atiendan en ese momento. Las llamadas se registran, ¿eh? O sea, ahí se automatizan y se registran. Y luego, sobre todo, hay una cosa muy positiva de la norma, y es que establece una auditoría y se va a poder señalar y sancionar aquellas empresas que no lo cumplan. Y ya te digo yo que están haciendo esfuerzos notables para cumplirlo, porque es un precepto de la ley. Con lo cual, hombre, a ver, nosotros no podemos garantizar que eso sea así, pero que hay mecanismos que nos van a permitir denunciar a las empresas que no cumplan esa cuestión, pues lo va a haber. Veremos a ver muchas veces en la práctica las leyes que ocurren. Hablabais antes de algo desesperante, hablar con máquinas, ¿no? Bueno, todavía si la máquina te resolviera algo, pero no. Estas máquinas están muchas veces diseñadas específicamente para cansarnos, para aburrirnos, para que se nos pase el cabreo que tenemos por algo que no ha hecho la empresa y que no insistamos en esa reclamación. Esto es así, con lo cual ahora sí que vamos a tener derecho a hablar con una persona e incluso hablar con una persona pues de un rango, de un nivel superior cuando hay un bloqueo en la respuesta. Y sobre todo va a facilitar esos mecanismos más eficaces de reclamación. Y también la ley habla de consumidores vulnerables. O de otra cuestión, que el tiempo de contestación de las reclamaciones pase de un tiempo decimonónico, que es 30 días, de cuando había diligencia a caballo, a un tiempo, bueno, del siglo XX, no del XXI, del siglo XX, 15 días de respuesta para una reclamación, que ja és temps.
Enrique, una darrera qüestió. Abans de dir-te adeu, una vegada que hem aclarit tota aquesta qüestió respecte a les telefonades, les grans superfícies, les principals cadenes comercials de les Balears, aquí comencen les rebaixes, s'avancen a unes dates, perquè és veritat que anys enrere començaven més tard, ara comencen avui. Donem-nos aquell consell màgic, no?, per les rebaixes i sobretot per no caure, no?, en coses o temptacions innecessàries que només passen factura a la nostra butxaca.
Lo fundamental es eso, lo fundamental es que aprovechemos la rebaja, que es muy sencillo describir una rebaja, es que el producto que estaba antes ahora tiene que estar a un precio menor, obligatoriamente menor, y además tiene que indicar el precio o el descuento. El principal consejo, comprar lo que necesitamos, no tiene mucho sentido comprar aquello que no necesitamos, aprovechar los buenos precios, eso sí, tener cuidado de que esté indicado el precio antiguo para poder evaluar la rebaja, aquí advertimos de falsa rebaja, y también otra cosa fundamental, en rebaja nada cambia, solo el precio que obligatoriamente es más barato. Se mantiene la garantía, cosa muy importante, 3 años para todos los productos y sobre todo las condiciones de venta, el pago por tarjeta o el resto de devoluciones, salvo que haya una advertencia expresa de cambio al consumidor. Se informe claramente de esta circunstancia. Así que asegúrate de que compra lo que necesita, asegúrate que el precio está más bajo y, sobre todo, pregunta cuáles son las condiciones de devolución, porque las garantías son las mismas.
Enrique, des de OCU, moltíssimes gràcies, perquè sempre ens ajudes amb aquests consells. No? A vegades no tenim ni idea de quins són els nostres drets. I sí, davant les rebaixes també tenim els mateixos drets. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies, bon dia. Adéu.
Adéu. 10 i 40 minuts posem el focus a un altre incendi, perquè abans vos parlàvem del de la Vileta. Afortunadament, tot ha quedat en un ensurt. És veritat que els bombers han aconseguit controlar-ho i que, de moment, no s'ha registrat ferits. Però si partim, o al manco, focalitzem l'atenció ahir, recordem que ahir va tenir lloc un incendi de magnitud també, d'una gran magnitud, perquè va afectar moltes persones, no tant per el foc, sinó per el que va suposar. Els usuaris de la residència de persones grans Novedat d'Inca es varen veure afectats ahir per aquest incendi i varen passar la primera nit fora del centre. L'edifici continua sense subministrament elèctric. Diverses habitacions han quedat també afectades pel fum. De moment encara no hi ha una data prevista perquè els residents hi puguin tornar, Xisco.
L'incendi va obligar a desallotjar més de 140 persones entre residents i treballadors. Una quarantena d'usuaris han estat reubicats en centres de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, l'IMAS, mentre que la resta s'allotgen en familiars o en residències privades, Marta.
Sí, just de vora la residència, a més, ara ho explicarem, hi ha l'escola de Ponent. I personal d'aquesta escola van ser els primers que es van desplaçar fins a Novedat d'Inca per donar un cop de mà.
I per saber més detalls de com va anar tot plegat, saludem ara el director d'aquesta escola, Nico López, a qui ja tenim en connexió. Nico, molt bon dia, com estàs?
Què tal, com anem? Avui un poc més tranquil que ahir.
T'anava a dir perquè, clar, sou veïnats, en quin moment des de l'escola vos netameu que a la residència Novedat d'Inca hi ha un incendi?
Bueno, estàvem fent una reunió a una aula que està just davant, carrer per carrer, i una professora va dir, fa l'olor de cremat, i bé, van guaitar i van veure que venia un cotxe de policia, i jo com a director pues, va dir, mem, si hi passa alguna cosa, si ens podem ajudar, si a vegades si ja mos hem ajudat altres vegades, i quan vaig arribar allà a veure que començava a sortir gent, i vaig tornar cap endarrere, i vaig dir el meu professor, i mestre va dir, veniu tots a ajudar la gent, i bueno, la veritat és que són quasi 50, entre personal docent també, i van treure persones de per allà.
Quantes persones, perdona, Nico, que no t'hem escoltat la darrera frase?
Un centenar de persones.
O sigui, vosaltres vareu ser claus per l'ajuda, per intentar ajudar a evacuar totes aquestes persones, tota la tasca del personal docent de la vostra escola, se podria dir que vareu suposar una peça clau?
Bueno, la veritat és que sí. Ja poden dir el que vulguin, quan no te van arribar, pues, el seu personal, la gent que havia, intentava treure la gent major, perquè gent molt major, que aquell cap caminava pel seu peu, i clar, hi havia una fumada, i bé, la veritat és que ens anaven traient, nosaltres entràvem, ens atraiem a mig del carrer, que el personal que tenia un poc més jove pujava a les habitacions i va haver tres companys que fins i tot van baixar 7 o 8. Persones majors així a braços, tipo a l'animal, i perquè havia una fumada, perquè no hi havia foc, hi havia fum, molt de fum negre, no se podia respirar, no se veia gens. En aquell moment també hi havia, me pareix que eren dos policies locals, i dos guardes civils, que per cert, vull donar-se una bona a la Guàrdia Civil, i a la policia local, però especialment a la Guàrdia Civil, que van entrar a pelo, sense res, respirant, el que era horrible, i bueno, és veritat que llavors van agafar un poc el mando i van ficar tota la gent major dins el nostre centre, van buidar, ja van col·locar diferents aules que tenim aire condicionat, ja van donar, bueno, ajudar a tot el que poguessin, però la veritat que si no arriba a passar la setmana que ve, avui estaríem xerrant de molta gent que no hagués sortit perquè feia molt de fum, ells no donaven abasto, clar, els bombers van arribar en els 10 minuts, però els bombers el primer que fan és apagar foc i apagar fum, no a salvar la gent, i llavors va venir anant a incorporar gent, veïnats d'aquí de vora que coneixen nosaltres, me'n van venir a ajudar, i bueno, aquest professor va ser un... Veníem a fer un berenar perquè celebràvem Sant Joan i fer quatre coses, i al final vam estar tot el dia per aquí.
A vegades no sabem, no?, tot el que hi ha darrere, per descomptat, enhorabona als cossos i forces de seguretat, ho has explicat ben bé, Nico, que varen entrar quasi sense tenir, no?, ni equips, no?,
no
simplement amb l'instint.
Perdona que t'interrompi, sense que hagi, no, sense.
Sense.
Apago.
I després també ens agradaria donar la visibilitat a totes les persones que sempre treuen el millor d'elles mateixes, com ha estat el vostre cas, i ho has explicat d'una forma molt clara. No sé què hauria pogut passar si això ocorre la setmana que ve amb l'escola buida, perquè és evident que quan se tracta de gent major ha de sortir a poc, se necessiten moltes persones per evacuar una residència de gent major. Com vos trobàveu avui? Perquè m'imagino que ahir degueu, no sé, segur que sobrepassats, perquè després de intervenir en una situació tan delicada com aquesta, com vos trobau avui?
Sí, perquè hem de pensar que nosaltres, clar, en el nostre centre també estan fent el llibre estiu, però els nens que són pares fan feina, clar, hi havia 200 nens aquí, els van quedar a la piscina, perquè en aquell moment estaven a la piscina, van dir quedau allà fins que ja vos avisarem, ni van disfrutar, perquè nens tant de moviments van disfrutar, i nosaltres ho he estat un poc cansat, perquè per exemple, jo amb un parell m'ho van anar a l'Eixit de Sora Baixa perquè tot que si s'havia de recol·locar, i si van venir 50 ambulàncies, doncs són poc. Va ser una feinada, el personal d'allà també estava cansat, ells els coneixien, clar, sent gent molt millor que la menor no xerraven, va ser un caos. Mira, jo me'n van anar ahir contentíssim perquè vaig dir, mira, la sort que hem estat nosaltres, perquè no haguessin arribat a temps perquè és complicat. L'avantatge és que nosaltres estem molt acostumats a fer simulacres d'incendis.
Mira,
però
mai saps, eh? Mai saps quan has d'utilitzar tota aquesta informació, i mira, el dia va arribar i va ser ahir. Nico, no t'ho robem més temps. Des d'aquí tot el nostre suport a l'Escola de Ponent. Moltíssimes gràcies a tot el personal docent per haver estat una peça clau, no?, en aquest incendi a la residència de majors d'Inca i poder ajudar, no?, a tantes persones durant la jornada d'ahir. Nico, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres avui.
Moltes gràcies, perdona, i voldria afegir que també de l'Ajuntament, la brigada de l'Ajuntament van venir per acte, que ara, pues, d'humor d'aigua, vam fer un hospital de campanya en directe.
Mira, des d'aquí tot el nostre suport, idò. Gràcies, Nico López, un dels testimonis.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Director de l'Escola Ponent, que, com hem explicat, no, aquest centre va suposar una ajuda, no, molt important, molt rellevant, per evacuar totes les persones que hi havia a la residència. 10:47, uns consells, tornen tot d'una.
Tres ràdios, diversitat.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal dotats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau i IB3 Ràdio.
I 50 minuts, un dijous més. Ha arribat el moment de passar consulta amb els nostres animalons de companyia.
Convivim amb cans des de fa anys i segles i pensant que els coneixem perfectament, però la realitat és que continuen sorprenent-nos en les seves capacitats i comportaments. Sabíeu que el seu olfacte, el dels cans, és milers de vegades més sensible que el nostre, per exemple? O que són capaços d'interpretar les nostres emocions a través de l'olor i de les expressions facials? I d'avui descobrirem algunes de les curiositats més sorprenents dels cans, i qui les sap totes és el nostre manescal de confiança, Manu Ruiz, de la Ribera Veterinaris, conegut com a Catman. Ja tenim aquí el nostre heroi fora capa del món animal. Manu, sovint sentim a dir que els cans tenen un olfacte extraordinari. Això ho sabia tothom, però jo que fossin capaços de percebre milers de vegades més sensacions, milers, era la informació, que t'haguessin desenvolupat tant olfacte, fins a quin punt el tenen? Què és allò que poden notar a través del nas?
El tenen tan desenvolupat que és al·lucinant, perquè poden prevenir crisis epilèptiques, baixades de sucre o pujades de sucre a persones que tenen diabetis, fins i tot ansietat, són capaços de ressentir, i és per això que s'empleen per trobar explosius o drogues o el que sigui, no? I fins i tot poden trobar
però
persones...
Però tots els cans, o això s'ha d'entrenar?
S'ha d'entrenar...
Es caden a Marta, per exemple, en Pichi,
alerta, no?
Podria deduir...
Es caden a Marta, estic segur que si li dones una mica de jamoncito el troba, però...
Sí,
aviat, aviat.
Totalment,
així.
Totalment.
I també poden ressentir fins i tot les cèl·lules de la pell humana, i és per això que s'empleen per cercar gent, ara que a Venezuela estan... passant un moment una mica delicat, segurament emplearan cans també per trobar gent. I, bueno, això és molt al·lucinant. De fet, els cans, si queden secs o el que sigui, en principi poden fer una vida supernormal justament perquè tenen solfat superdesenvolupat.
Clar, molta gent ha vist en el seu cas, parlant de curiositats, moure les potes o fins i tot fer renous mentre dorm. Què sabem del món dels somnis per cans? I què ens indiquen aquests comportaments?
Això ens indica que està en una fase REM, exactament igual que nosaltres, no? Aquesta fase de desconnexió. Jo no som un especialista en somni, però és una fase de desconnexió. i que estan, entre cometes, si ho poden dir així, estan somiant. Que somien no ho sabrem mai, segurament, o sí, no ho sé, però, o no de moment, però sí, tenen una fase REM exactament igual que les nostres, i és per això que de vegades mos fan aquestes comportaments com que podem interpretar com estranys, però que són ben bé normals.
En tenen molt més del que pensam, perquè jo a vegades tinc converses i estic segura que, no converses complexes, no? Però quan parla i vols un poc més d'arròs, quan estic parlant de menjar, quan estic parlant de si he d'anar de passeïto, hi ha paraules que són com a claus per al cans, però a mi m'ha cridat l'atenció el cas de Chaser, un border collie que reconeixia més d'un miler de paraules, que va sorprendre moltíssima gent. Ostres, això és un cas excepcional, però poden arribar a reconèixer moltes paraules.
Super, sí, i també poden interpretar les nostres reaccions i la nostra forma de parlar.
Sí, per exemple, no tenim un bon dia, ho saben, eh?
Sí. A més, i si canvies l'estó de veu per xerrar amb ells, que jo ho faig, és que comencen a moure's a cor, és a dir, saben que estàs xerrant amb ells, entre cometes, no? I saben que és el moment i comencen a mossa cor, és al·lucinant. I lo de Chaser és espectacular, no? És com 1000 paraules, són moltes paraules, eh? Moltíssimes.
Sols habitual, però, o parlant d'aquest cas precisament per aquest fet excepcional? Seria un cas amb altres capacitats, si ho comparàssim amb un ésser humà?
Bueno, ho podem dir així, sí, segurament. Els border collies normalment són bastant intel·ligents.
Són vius.
I, bueno, supos que també el varen entrenar, no?, per això.
Parlaves de que els cans també ajuden quan hi ha canvis hormonals, quan hi ha una crisi epilèptica, en segon quines malalties. Torna a demanar el mateix. Són totes les races de cans? O hi hauria cans específics per si, per exemple, qualcú és diabètic i ha de quedar tot sol a casa, pot tenir un animal de companyia, pugui ajudar-lo amb aquestes tasques de si, a un moment determinat, la màquina no pita, que el cat avisi i si comença a fer voltes de vora tu, vol dir que potser has d'anar a cercar una mica d'insulina?
Pot ser. Clar, races que se puguin entrenar bé, no?, i que tinguin un caràcter dòcil en el final. D'això hem xerrat un parell de vegades també, no?, que hi ha races que estan més avançades a aprendre coses, pues el Golden, el Border Collie, el Llaurador, el Pastor Alemà, cadascú per lo seu. Són races que, bueno, tenen un caràcter bastant agradable i se deixen fer per entrenar-los en aquestes coses. La veritat que és molt, molt interessant.
Una part genètica i una altra de comportament,
de caràcter,
no? Clau, de caràcter, veritat?
Uh-huh. Sí.
Depèn molt,
per exemple. Un chihuahua, jo no dic que no, però...
Però per què tenen tan mala fama?
No, perquè són més nerviosets i potser...
Un Jack Russell, per exemple, també és un cap molt nerviós.
Exacte, mantenir l'atenció potser els costa una mica més, no? I jo crec que per això no és tan fàcil entrenar un chihuahuita o un Jack Russell o
No, és molt important assessorar-se, perquè, per exemple...
En general.
No és el mateix si ets una persona major i vols adoptar un cap, o si ets una família amb fills i vols adoptar un cap. Això són coses que a vegades la gent només pensa en el tamany. Bueno, vull un cap petit, que sigui fàcil de...
No, però has de pensar també
en el
teu estil de vida i el que tu pots
perquè, per exemple,
donar en aquest cap i que te pot donar el cap a tu.
I sobretot les dimensions de cap teva.
Exacte. I l'energia que necessita cremar un cap. Perquè, fixa't, els cans petits, el Jack Russell és petit, però necessita cremar molta més energia que un chihuahua, que també és petit. O sigui que això també ens hauríem d'assessorar.
Sí, de fet, el border collie se va passar com a molt de moda fa 2-3-4 anys i, bueno, pues, hi ha molta gent que diu, uau, és que no puc amb ell, no? És que no atura mai. I ara que s'ha passat de moda, que no ho entenc, el Malinois, el pastor belga Malinois, que és un cap preciós, la veritat, i té un caràcter bastant bo i tot el que tu vulguis, però és que és energia pura i, clar, has de poder...
Mira, si un cap d'energia pura suposa que tu li has de donar un passatge de qualitat, al manco, un llarg al dia. Un llarg al dia no són 10 minuts d'anar a l'arbre i tornar, perquè si no, a vegades li es pot afectar a la salut, a l'estat anímic, igual, també.
Sí, són cans que necessiten...
Te veus dedicant 40 minuts al dia a un passeig de qualitat amb un frisbee?
I 90. Tot allò que sigui necessari, no faltaria d'altre. Però per això primer hauria de tenir la casa a la platja per poder fer aquesta imatge idíl·lica d'anar
a llençar frisbees.
Exacte, un pal o allò que sigui. Mos queda res poc temps, però abans volíem anar-li en Manu. Una cosa curiosa que hem trobat ja és que els cans són els únics animals a qui s'encomanen els badalls humans, que són capaços de badallar com nosaltres. Això també demostra que perquè són els millors amics de l'home, suposo.
Bueno, és que fa 15.000 anys que estan amb nosaltres i jo crec que s'han avançat a ser com nosaltres, no? De fet... xerraven molt de si els cans eren carnívors o no, o coses així, i jo crec que ja han tornat con nosaltres, omnívors, perquè és que tota la vida han menjat el que nosaltres, i al final el seu aparato digestiu ha evolucionat i poden menjar quasi de tot.
I com cada setmana, passam de cans a moixos i dir-vos que ja sabeu que volem que adopteu un moixet del Centre Sanitari Municipal de Protecció Animal de Sonreus, i per això ara volem presentar-vos-ne Cowie, que és una moixeta femella jove sanada que va arribar perduda en el centre de Sonreus i que cerca companyia i cerca una família on poder ser feliç. Si voleu bona companyia, només heu d'anar en el Centre Sanitari Municipal de Protecció Animal de Sonreus i ells vos en donaran totes les tresques. Cowie, que com a nom a mi ja me sembla meravellós.
És una moixeta superelegant.
Bueno, jo
soc
molt fan dels noms de Sonreus, perquè és que no n'hi ha un que no m'agradi.
Tu penses que has de tenir molta creativitat, perquè són molts de moixos.
No, no, és que no hi ha un que no m'agradi. I és com, uau, sí, sí.
No sé si amb un veterinari fer servir un símil taurí de no hay quinto malo, en el cas dels noms de Sonreus també. És que tots són pura màgia.
És veritat, des d'aquí salutacions al personal de Sonreus que se dedica a vegades a pensar, vinga, aquest nom ja l'he triat, he de cercar un més creatiu. Aquest moixet o caret li pega...
Una mica com ses borrasques. Han d'anar triant.
El maco segueix sent a vegades un ordre alfabètic, no? En aquest cas és pura creativitat. Manu Ruiz, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, com sempre.
Que tinguis un molt bon dijous.
Igualment, adéu.
Ens posem el dia de la informació a la ràdio, petita pausa per publicitat a la tele i tornem tot d'una.